Radio Vilafranca. La vostra ràdio. Radio Vilafranca. La vostra ràdio. Els dimarts al Català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Al Català al carrer aprenem, juguem, ens divertim i guanyem premis. Gràcies a la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i a la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Començo saludant la Teresa, que m'acompanya a Ràdio Vilafranca. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
Jugarem al concurs i regalarem un llibre. Avui és un llibre especial, és còmic, és una novel·la il·lustrada, juvenil, és, de fet, un títol que tots i totes coneixereu molt, La filla del mar, d'Àngel Guimerà, aquest clàssic, que ara ha estat adaptat al còmic amb esperit juganer. Per tant, és novel·la juvenil, però també la gaudireu com a adults. Aquest és el nostre regal de publicacions de l'Abadia de Montserrat. Però encara trigarem uns minutets a començar el concurs i a jugar. Abans, Teresa, volem parlar d'algunes paraules que aquestes últimes setmanes hem estat fent servir i molt
i
que generen dubtes.
Sí. Bé, ja, ara potser ja han passat una mica, ja les hem fet servir, ja les hem sentit, però per si algú encara no acabava de veure...
Però no tothom les ha dit bé.
No,
les
ja,
hem sentit
ja.
De moltes maneres, per
sí,
tant,
sí, sí.
Està bé que insisteixis.
Almenys entendre una mica doncs, perquè s'utilitzen d'una manera i no d'una altra, no? Una de les recents, que ara ja potser trigarem temps a tornar a dir, és el conclave. Aquest conclave, aquesta reunió que fan els cardenals per escollir un nou papa. Clar, ara això ja està acabat, però bé, podem parlar-ne. D'entrada potser ens sobtava una mica aquesta manera de dir-ho, conclave, com una paraula plana. En català és una paraula que té l'accent a la penúltima síl·laba, per tant és conclave i no conclave. Que conclave, bé, llavors ja ens surt com una mena de e final, que també hauria de ser neutre, conclave. Aquesta és l'accentuació que hi ha en castellà. Però en català, doncs, per l'etimologia, per l'evolució de la llengua, doncs, ha de ser plana, conclave.
És clar, és que s'escriuen exactament igual.
Sí, el que varia és l'accent.
Sí, sí.
En castellà porta accent, llavors te n'adones que és esdrúixola, i en canvi en català, com que és plana, no n'ha de portar. És una paraula que ve directament del llatí, cum clavis. En llatí, cum clavis, vol dir un lloc tancat amb clau. I justament aquests dies, si hem seguit una mica tot aquest procés, doncs vam veure com tots els cardenals es tancaven amb clau, ben tancats, a dins la Capella Sixtina.
Sí, sí, ara tots som experts en protocol vaticà.
Que passa com que ara passaran, esperem, uns quants anys que hi torni a passar tot això, doncs potser ja no ens recordarem. Però bé, aquest cum clavis doncs, té aquesta explicació, que tancats amb clau, i de cum clavis doncs, tenim conclave. De fet, també, a part del conclave, i això que us deia que és una paraula plana, també hem sentit dir conclau. Conclau potser és com una mena de formació més popular, hi ha altres paraules que també acaben així. Conclau, el DIEC, el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, no ho admet, no hi és aquesta paraula.
No existeix.
No. Però en altres llocs, com ara el Termcat o algun altre diccionari, sí que la trobem. Per tant, es considera com una paraula secundària. La principal seria conclave, però conclau, així de manera una mica més popular, diguéssim, i secundària, també es pot fer servir, conclau. I aquesta era una paraula que portava. I l'altra, que també hem sentit molt, és una paraula del llenguatge quotidià, que és llum, parlar de llum, el llum o la llum. Amb tota la pagada que hi va haver fa uns dies, doncs hem sentit parlar molt de llums.
Que va marxar llum,
i,
la llum.
Exacte. I ja no sabíem què... Ai, m'he deixat una cosa que volia explicar dels papes.
Sí. Digues, digues.
Ara hi penso. Que també sobre el nom del papa. Lleó 14, és l'ordinal que té, és 14. I llavors també a vegades hi ha aquest dubte. Hem de dir Lleó 14 o Lleó 14? Amb això el que hem de tenir en compte quan fem servir números romans és que fins al 10 es diuen com a ordinals, per exemple. Hi ha hagut el Joan Pau II, no? Doncs dèiem segon, no dèiem dos. O ara el papa últim que hi va haver, que era Francesc, aquest no es deia tant, perquè com que era el primer ja no es deia, però era Francesc I, no Francesc I. Fins al 10, doncs es fan servir així, com a ordinals. Però a partir del 10 es llegeixen com a cardinals, o sigui, Lleó 14, no Lleó 14. O també hi havia, parlant de papes, Pius 12, no Pius 12, o Benet 16, no 16. En aquests casos, a partir del 10, llavors ja es diuen com si fos un número dels que diem habitualment, no d'aquests que marquen l'ordre.
I ara digue'ns, què va marxar? Llum. Llum o la llum?
Vinga, llum. És una paraula que tant pot ser en masculí com en femení, el que passa que té un significat diferent. Tant existeix el llum com la llum. La llum. Doncs la llum seria com sinònim de dir claror. És l'energia que nosaltres percebem per la vista. Per exemple, la llum de la lluna, o aquí hi ha una llum molt fosca, molt tènua. Això és en femení, i també el que és l'energia elèctrica. O sigui, li van tallar la llum o se n'ha anat la llum, que és el que va passar fa uns dies. Això seria en femení, la llum, com a sinònim de claror. I en masculí és l'aparell que fa llum. Tenim un llum penjat al sostre, o puc dir apaga el llum, perquè estàs apagant aquell aparell, no la claror en si, sinó l'aparell amb l'interruptor. O sempre es deixa tots els llums encesos, això també ho sentim dir a les cases. Doncs això, el que és l'aparell...
Si en adolescent, segur.
Sí, costa això d'apagar els llums. Tots haurien de ser automàtics. Doncs això ho hem de dir en masculí. A vegades sentim dir també això d'una làmpara. Oh, quina làmpara tan maca penjada al sostre, sobretot quan són així una mica ostentoses. Doncs bé, en podem dir el llum. També existeix la forma làmpada, amb una D, però això es refereix més al que seria una bombeta, com un tipus de bombetes que il·lumines, clar. Però que és un llum que fa bonic, gros i més així espectacular, no anem de dir làmpara, sinó que anem de dir llum, simplement. És una paraula així de
és
simple.
És fàcil, el
llum,
serveix per tot.
Ja està, serveix. Tots tipus de llum són el llum. I encara hi ha una expressió que és estar com un llum.
És veritat.
Quan algú, no hi acaba de ser tot, que també seria una altra expressió que fem servir, que no fa els raonaments prou adequats, doncs diem aquesta persona està com un llum, també en masculí.
I ara, com cada dimarts, des de Ràdio Sant Sadurní, ens acosten frases fetes i expressions.
Una setmana més ens acompanya ja la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, Eli, molt bé, gràcies.
Aquest divendres Sant Sadurní acollirà el Dia Mundial de la Dansa. Anem una miqueta tard, però serà aquí aquest divendres i ho aprofites per parlar de ballar.
Exacte, en aquesta secció, aprofitant que celebrarem a Sant Sadurní aquest dia, farem un petit homenatge a aquest art, la dansa, i avui comentarem algunes frases fetes que contenen el mot ballar.
Perfecte.
Bé, ballar, dansar, és, d'acord amb la definició del DIEC, del Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, executar, sol o acompanyat d'altres, una successió regulada de passos, de salts, de posicions, ordinàriament el so d'una música. El verb ballar també es fa servir en sentit figurat en una bona colla de frases fetes. A parlant de música, vincles entre música i llengua, la lingüista Margarida Arbàs en recull algunes. Vegem-les. Si ballem de capoll o de corcoll, o estem atrafegats o les coses no ens van bé. Si ballem els goigs de Sant Prim, passem gana. Si la ballem magra, la ballem prima, la ballem negra o simplement la ballem, passem privacions o se'ns ha complicat la vida. En canvi, si la ballem grassa, vol dir que hi ha calés. Si ens fan ballar com un putxinel·li o com una baldufa, ens manipulen. Si algú ens fa ballar el cap o el paraigua, ens atabala. Si en un llibre les lletres ballen, ens costarà de llegir. I si en un negoci ens ballen els números, no rutlla del tot bé. Si algú ens fa ballar els ulls verds, és que ens dona molts disgustos. I quan les coses es compliquen, hi balla el diable. Si li ballem en l'ull a algú, és que ens estima molt. Si algú ens balla l'aigua als ulls, és que ens ha seduït. Si ballem amb un peu, d'un peu o per un peu, això és que estem molt contents. I si ballem més que el gegant de la ciutat, és que som molt balladors. Sigui com sigui, no ens oblidem que ballar genera endorfines. Per tant, ballem, ballem, que el món s'acaba. I bé, us deixo amb una versió de la cançó Dance, Balla, del cantautor francès d'origen greco-egipci, Georges Moustaki, interpretada en català per Marina Rossell. Escoltem-la.
Doncs res, Sílvia, amb aquesta cançó ens acomiadem i amb aquest especial sobre la dansa. Moltíssimes gràcies i fins la setmana vinent. Que vagi molt i molt bé.
Com el vent de Garbí balla amb el cirerer, com el pal d'un vaixell balla amb el mariner. Balla fins que no puguis més, balla enmig del carrer. Dalt d'una taula, al fons d'un bar o a l'ombra d'un xiprer. Vine i deixa't portar per qualsevol cançó, sigui d'un piano vell o d'un acordió. Balla fins que no puguis més, balla al voltant del món.
Seguim ballant-la perquè ara toca jugar i concursar. I de premi, La filla del mar, d'Àngel Guimerà, adaptada al còmic. Per tant, el que avui regalem és un còmic, és una novel·la juvenil o per adults, una versió àgil, actual i amb picades d'ullet al lector, cap a altres obres de Guimerà que han fet en Quim Noguero i José María Casanovas. Amb proemi, a més de l'escriptor Màrius Serra, i un making of de com han adaptat La filla del mar a còmic. És el nostre regal. Toca jugar primer per aconseguir número 1. I com juguem, Teresa?
Va, comencem. Continuarem amb el tema de la setmana passada, que eren paraules que contenen la lletra X. Però primer de tot, la primera pregunta, com sempre, és completar un refrany que comença dient cria fama i a veure com acaba això. Cria fama i què? Què passa? I llavors, la primera paraula que tenim avui, que com dèiem, conté, o pot ser que contingui, pot ser que comenci o que acabi, que hi ha la lletra X, i que em sembla que la vam dir la setmana passada, no ho sé, però va quedar pendent. La definició és que camina d'una manera irregular. Algú que camina d'una manera no prou bé, d'una manera irregular, doncs diem això, que és això. 4 lletres.
És una de les últimes
que
vas
proposar.
Que sí, que
la vam dir?
Sí, sí.
I potser la següent també, ara no ho vaig acabar de notar. I una altra. Desar documents o altres elements per conservar-los. Aquesta acció, o sigui, que el que busquem és un verb en infinitiu, com es diu aquesta acció de desar alguna cosa per tenir-ho i poder-ho trobar un altre dia i conservar-ho i que no es perdi? Doncs això ho podem dir amb un verb que té 7 lletres. Aquestes són les 3 que tenim, el refrany i aquestes dues paraules, que tenen la lletra X en algun lloc o altre, al principi, al final, al mig.
Hi ha ganes de jugar, hi ha un parell de trucades en espera. Comencem saludant l'Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Eulàlia, el número 1 i la potestat de triar.
Bueno, el refrany.
Vinga. Refrany, doncs vinga. Cria fama.
I posa't a jeure.
I posa't a veure, com ho has dit tu?
A jeure.
A jeure. No ho dic perquè ho diguessis malament, perquè es diu jeure, sobretot aquí en aquesta zona,
sí.
Però hi ha zones que diuen jaure.
Sí.
També es pot dir posa't a jaure,
Posa't a jaure,
sí,
posa't a jaure.
Però en la zona del català central que estem nosaltres, el més habitual és dir jaure, amb B.
Molt bé.
Però totes dues formes són adequades. Doncs molt bé, és això que es diu quan critiquem, no?, algú que ha fet alguna cosa important en algun moment, alguna entitat o alguna institució o alguna persona, però després ja no fa res més, però mira, ja m'entén allò. aquella fama, no?, de que tot ho fa bé.
Que sí, que sí.
També podem dir agafa fama i posa't a jeure.
Agafa fama.
També es diu així, eh?
Vale.
Molt bé.
Sort, Eulàlia, amb l'U, que vagi bé.
Adéu,
adéu. Adéu. I arriben més trucades al 938072626. Mercè, bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim un parell de definicions, tu tries també?
Bueno, és que no me'n recordo les que ho dic.
Va, fem memòria.
Repeteixo, sisplau.
Una deia, algú que camina d'una manera irregular.
Coix o coixent.
Té, com que hem dit que tenia quatre lletres, doncs això, la primera que has dit, coix, eh? Algú que camina d'una manera irregular, diem que és coix.
Jo sóc una d'aquestes que vaig coixa, i molt coixa ara.
Coixa. Doncs mira, exacte, doncs això series d'aquest perfil en femení, llavors hi posaríem una al final, si no, clar, diem coix, que té quatre lletres, perquè davant de la X hi hem de posar una I, perquè soni aquest so de la X, eh? Doncs molt bé, l'has encertat.
El número 2 per tu, Mercè, sort.
Gràcies.
A tu,
adéu,
que vagi bé.
Adéu.
Adéu-siau. Recordem el telèfon de Ràdio Vilafranca, és el 938072626. Regalem aquest còmic de la filla del Marc, que tant pot ser pels joves, a partir de 12 anys, com per vosaltres, que el gaudireu també. Tenim una definició, posem-n'hi més.
Sí, la que tenim pendent... diu desar documents o altres elements per conservar-los, eh? Un verb que ens serveix per dir què fem per desar bé, eh? Allò ben col·locats, amb una referència, en un espai que val la pena. Com ho diem? Això és un verb que té 7 lletres. I un altre que hi afegim, pluja forta de curta durada. Aquests dies anem tenint d'aquestes pluges fortes de curta durada, exacte. Té 5 lletres i una és una X. 5 lletres, aquestes pluges que ens trobem sovint en aquesta època, i sobretot aquest any. I bé, per aprofitar i comentar sobre coix, que hem dit abans, doncs també un parell de paraules de la mateixa família de coix són coixesa, o sigui, la persona que té pateix aquesta irregularitat, doncs diem que té coixesa, o també coixària. Són les dues derivades.
Ui, aviam aquesta segona paraula.
Coixària. No es fa servir tant. Coixesa, no. Més. Però el que sí que no hem de dir és coixera. Coixera seria un barbarisme, eh? És com una mena d'adaptació de la paraula en castellà, coixera, però coixera no és admès en català, i per tant hem de dir més aviat coixesa, seria la forma.
Sona el telèfon. Recordem que és el 938072626 i que podeu trucar i jugar. Tant si l'encerteu com si no, us donem número 1 pel sorteig del llibre. Anna, bon dia.
Bon dia.
El número és el 3.
Molt bé.
I ara, aviam si el guanyes.
Va.
Va.
Quina ens vols dir?
Com?
Quina paraula ens vols dir de les dues definicions que tenim pendents?
Sí.
Quina ens vols respondre?
La que tu em diguis.
Te les torno a preguntar, doncs. Va.
Va.
A veure, un verb que vol dir desar documents o altres elements per conservar-los, per tenir-los doncs ben guardats. Un verb que té 7 lletres.
I una és la X.
I una és la X, que totes les paraules avui contenen la X. O bé, l'altra que teníem pendent, que també conté la X, pluja forta de curta durada. I aquesta té 5 lletres.
A veure... Però què? Ara tu pots tornar a repetir-la?
Aquesta, la pluja, una pluja forta de curta durada. Ara aquests dies no hem tingut moltes d'aquestes pluges. Té 5 lletres.
I una és la X.
Ja tenim
una
pista.
Tens una incògnita solventada.
Sí.
Un xàfec.
Ah, exacte, un xàfec. Aquesta és la que buscàvem. Sí, sí, un xàfec. N'hi ha hagut molts. Això és una pluja molt forta, però que cau en poca estona i després ja escampa. Molt bé, xàfec, buscàvem.
Gràcies, Anna.
Gràcies.
A vosaltres.
Bon dimarts.
Una bona setmana.
Igualment. Adéu. I una altra trucada, que arriba al 938072626. Margarita, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 4 d'entrada I no sé si anaves per la paraula que ens queda, si vols n'hi posem una altra.
Torna-me-la a dir perquè entre una cosa i una altra...
No, a veure, la que queda és un verb que vol dir desar documents o altres elements per conservar-los, no allò.
Per arxivar,
això mateix.
Que m'he fet un tip d'arxivar.
Sí? Molt bé. Anava a afegir coses perquè potser a casa, no sé, no arxivem tant, no? És una cosa que es fa.
No, a casa no.
Es fa en altres llocs, a la feina, posar-ho. Ah, doncs això, posar-ho en un arxiu, com tot ben endreçadet. L'edifici on es guarden documents també és l'arxiu, o sigui, tant pot ser l'espai, l'edifici, com el conjunt de documents, també és un arxiu, un fitxer informàtic, ara avui dia doncs, també se'n diu arxiu, i tot això que es fa és serveix per arxivar, amb aquesta X que dèiem avui. Molt bé.
Doncs felicitats, Margarita, tens el 4.
Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Fins un altre dia.
Bon dia.
Adéu-siau.
Adéu.
Bé, ens hem quedat sense paraules.
Sí? Hem fet net?
Sí.
Ah,
no, en tinc més, no, sense paraules per encertar, jo en tinc més.
Però tu tens llista.
Sí, va, doncs, us en dic una altra.
Va, una última.
Vinga. Estri imprescindible si no et vols perdre per la muntanya. Sobretot abans, ara, els GPS, tot això ha canviat, Però pensem una mica més en anys enrere, que és necessari per anar per la muntanya i no perdre't. És un element que té 8 lletres, com se'n diu d'això.
Diríem que també serveix per indicar-nos els punts cardinals.
Esclar, també. Perquè això justament fa que no ens perdem, no? Si sabem en quina direcció hem d'anar, doncs llavors és quan no et perds, si saps fer-ho funcionar bé.
Abans dels mòbils i els GPS, què fèiem servir per anar a la muntanya? Com ens orientàvem?
A vegades no hi ha cobertura als llocs i s'han d'utilitzar aquestes eines igualment. Vull dir que ara hauríem de parlar amb els muntanyencs d'avui dia com ho fan, però no sempre funcionen els GPS a tot arreu.
És una paraula de 8 lletres i una és la X, la paraula amb la qual avui juguem. I regalem aquest còmic de La filla del mar, d'Àngel Guimerà, adaptat pel Quim Noguiró i el José María Casanovas. Que volies dir alguna cosa del xàfec, potser?
Bé,
és una paraula que té una sonoritat.
Xàfec.
M'agrada,
sí. Ja sembla com si plogués, quan la dius, ja fa aquest so de pluja. Doncs bé, no, sobre xàfec era això. Una altra paraula que hi ha, que a vegades s'assembla una mica amb el tipus de fenomen, que seria ruixat. A vegades tant diem xàfec com ruixat. De fet, exactament no és el mateix. Mira, ruixat també té una X, No té les mateixes lletres, però també té una X. Un ruixat també és una pluja d'intensitat forta. Segons el diccionari, dura generalment menys d'un quart d'hora, com xàfec.
Està cronometrat.
Sí, es veu que sí. Però una mica la diferència que marca és que un ruixat és aquell aigua que cau quan el cel, de fet, està serè, blau, hi ha un núvol allà al mig que descarrega. Cau el ruixat i després ja tornem a tenir el cel ben clar. En canvi, un xàfec, doncs, ja hi ha tot un procés de tot el cel
duraria
tapat.
Duraria més, també.
Potser dura més. I ja, allò que ja ho veus a venir, no és un núvol escadusser que trobes allà al mig del cel serè. Bé, una mica la diferència podria ser aquesta.
I com pronuncies xàfec?
Xàfec. Sí, és aquest so inicial.
Com xocolata.
Exacte, que no hem de dir xàfec, com si fos la sec castellana xàfec o xiclet o xocolata. No, fem xxxx o fem més arrossegat, Xàfec, xocolata, xiclet. Hauríem de vigilar una mica amb això quan diem el xàfec, que a vegades costa.
Tenim una última trucada.
Va, vinga.
Sílvia, bon dia.
Bon dia. Pot ser brújula?
Molt bé, molt bé. És directe al gra. Doncs sí, aquest estri que es necessita per anar a la muntanya, no sé si tu l'utilitzes o no, és la brúixola, que també té aquest so, com el xàfec. No hem de dir brúixola. Bé, aquest enmig de paraula ja el fem bé. Brúixola. Molt bé, doncs l'has encertat.
La brúixola t'ha guiat a bon port, Sílvia.
Moltes gràcies.
Tens el número 5, gràcies per trucar.
Gràcies.
Escolta,
adéu.
Escolta.
Digues.
On t'ho tinc d'anar a buscar?
Bé, primer t'ha de tocar, ara farem el sorteig.
Vale.
I si et toca, has de venir a Ràdio Vilafranca.
D'acord?
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
Doncs va, complim aquest darrer tràmit, que és sortejar el llibre, i posem tots els números, de l'1 al 5, i surt el 3. Per tant, la guanyadora és l'Anna, i pot recollir La filla del mar, aquesta versió en còmic, juvenil i per adults, a Ràdio Vilafranca. Moltes gràcies, Teresa.
Adéu, bon dia.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Les obres de millora integral del camí de Moja del Mar entren ja en la seva fase final. Després dels treballs d'asfaltatge completats aquest dilluns, les obres de millora integral del camí que uneix Moja amb del Mar continuen. Aquesta setmana es preveuen iniciar les tasques d'arranjament de cunetes amb formigó. Durant aquest mes de maig també es preveuen fer els treballs de substitució de les tanques de seguretat, instal·lant-hi unes de fusta per aportar una imatge més natural, tal com assenyala el regidor d'Urbanitzacions de l'Ajuntament d'Olèrdola, Jordi Pardo. La senyalització horitzontal i vertical també es preveu completar aquest mes de maig. I ja pel mes de juny es planifiquen les darreres actuacions, centrades en la instal·lació de nou enllumenat. Amb motiu del Dia d'Europa, que es commemora el 9 de maig, Vilafranca ha organitzat un conjunt d'activitats que s'allargaran fins al dijous 22 de maig. Una d'elles tenia lloc divendres a la tarda a la Capella de Sant Joan, on el quartet de corda de l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet, de Vilafranca, va oferir un concert. La regidora de Relacions Internacionals de l'Ajuntament, Àngels Dalmau, destacava la vocació europeista de la ciutat i el seu compromís amb els valors que representa Europa. Altres activitats previstes són la sessió del tas d'idees amb el títol «La geopolítica és l'eina per entendre què està passant al món», l'economia, la informació i l'estratègia com a factors claus, que tindrà lloc el dimecres 21 de maig a les 7 de la tarda a l'Auditori del Vinzeum, o al taller infantil Passa Paraula, què coneixem de la Unió Europea, per infants de 6 a 10 anys i que es farà a la Biblioteca Torres i Bages el dijous 22 de maig a 6:15 de la tarda. Sant Sebastià dels Gorgs, ubicat al terme d'Avinyonet del Penedès, acollirà el concert Jubilemus et Cantemus, una proposta musical per commemorar els 1.000 anys del monestir. L'acte es durà a terme el diumenge 25 de maig, a les 6 de la tarda, a l'era de Cal Pujol, als peus del convent. El concert, que reunirà grups de cantaires i músics de diverses formacions que s'han unit expressament per aquesta ocasió especial, es divideix en dues parts interpretades sense interrupció. Una primera dedicada al cant gregorià, gènere estretament vinculat a la tradició monàstica, i una segona part amb obres polifòniques de diverses èpoques i estils, totes elles dedicades a la Mare de Déu. L'acte és gratuït, però per motius d'aforament cal fer reserva prèvia a través del web www.turismeavinyonet.com. L'Ajuntament del Montmell ha anunciat que posarà el nom de l'exalcaldessa Immaculada Costa a una plaça del municipi, en reconeixement de la tasca que va fer a la corporació local durant 45 anys, 15 dels quals com a batllessa. Costa va morir ara fa un any, el 15 de maig del 2024, a causa d'una malaltia. Des del consistori han decidit donar el seu nom a la plaça que està situada darrere de l'Ajuntament, en reconeixement de la seva trajectòria i compromís amb el poble. L'acte tindrà lloc el dissabte 17 de maig a les 12 del migdia i des del consistori s'ha convidat a tots els veïns per retre homenatge a una de les polítiques més destacades de la comarca.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 12:15.
Oh,
A les pantalles amb el Carles Gala parlem de la tele i recomanem sèries. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Bon dia a tothom. Doncs sí, anem a repassar actualitat televisiva i, de fet, volíem començar parlant justament d'això, de notícies relacionades amb el món de la tele, abans de començar a parlar de les estrenes televisives. I una de les notícies que se'n parla, que hi ha molts articles, que molts crítics en parlen i que veurem com acaba tot això, és l'estrena del programa La família de la tele. És aquest programa de Belén Esteban i companyia, tots, la majoria excol·laboradors del programa Sálvame de Telecinco, que tants bons resultats va tenir i que ara a Televisió Espanyola doncs arriba per les tardes amb un format una mica estrany perquè fan com una primera part, entremig posen sèries, després tornen a aparèixer al vespre. Però sembla ser que de moment els resultats no estan funcionant del tot. Estem parlant d'un 10%, d'un 8%, d'un 7%, i que per tant doncs ara per ara és la tercera, la majoria de dies és la tercera, diguem-ne, opció més vista de la tarda. Per tant, vol dir que no estan arribant aquells resultats que ells esperaven. De fet, la setmana que ve fitxen a Alba Carrillo, és una col·laboradora més, per intentar també doncs tornar a repuntar o repuntar l'audiència d'aquest programa, i estan una mica ja les alarmes enceses per veure què passa i com han de reformatejar el format de La família de la tele. Un format que va començar ja amb el peu esquerre, diguem-ne, perquè van intentar estrenar dues vegades, però el primer cop va ser l'apagada, per tant, especials informatius, i per tant ells no van poder sortir. El segon cop va ser la mort del Papa Francesc, per tant, segona estrena que no va poder doncs aparèixer. I a la tercera sí que va anar a la vençuda, van fer un programa especial amb cavalcades, amb un escape room per Madrid, i després, a partir d'aquí, doncs sí que és veritat que hi ha hagut a l'Habemus Papam, no? Les que han escollit el Papa Lleó XIV, i també van fer algun programa especial i, per tant, no es va emetre algun dia. Però, de moment, l'audiència sembla que no està seguint i no està doncs sent fidel en aquest programa, i veurem doncs quin és el format que anirà canviant. De moment, ja us dic, 7, 8, 9, 10% de share, i, per tant, suposo que les primeres setmanes sempre són complicades, veurem com evoluciona, però algun dels dies, per exemple, ha caigut al 6,2%, amb una mitjana de 440 espectadors. Veurem com acaba, però sentim alguns dels talls del dia de la inauguració un pèl esperpèntic o diferent, diguem-ne.
Qué bonito momento, qué bonito momento, los miembros de esta familia. No se han quedado solos porque llegan aquí a la pública. Bienvenidas María Patiño, Belén Esteban, a la familia de Televisión Española. Bienvenidas.
¿Qué sentís?
Pues siento que hay luces jorobándome los ojos ahora mismo.
Pero, no.
María, hay muchos asientos. Mira.
Es verdad, hay que haber mucha gente.
Yo veo el cielo como si fuese...
¡Azulejos!
Yo también veo cielo.
En Las Vegas.
Pues...
¿Dónde hay terraza?
A ver, vamos a ver. Chicos, que se ha acabado el tiempo.
Acabado
es que no podemos entrar.
No podemos.
Sí, sí, que mañana volvemos.
A las 4 de la tarde.
Doncs això va ser el primer programa que no van entrar al plató i el dia següent ja es va poder veure. Veurem com funciona.
Veurem, però tampoc passaria res si haguessin de plegar. Segur que la primera trobaria alternatives molt millors. I no deixem la primera. Què me'n dius de l'estrena de Futuro Imperfecto de Buenafuente?
És un monòleg que justament es grava des de la FAC de Terrassa, un teatre, amb un plató doncs, que han presentat amb una gran pantalla al darrere, molt ben decorat, amb unes il·luminacions molt interessants. I el programa es diu Futuro Imperfecto, un programa que és un monòleg d'una hora i escaig, en el que parla molt d'actualitat i que doncs, abans de començar, que diríem, tot el seu format, va deixar un moment en què s'ha fet força viral, que s'ha pogut veure molt per TikTok i per les xarxes, i que diu així.
Este es un programa con una missió muy clara, que es reírnos de todo, de nosotros mismos, para empezar. El objetivo es reír, es satirizar, es usar la libertad de expresión desde una televisión pública para tratar de desentrañar un mundo que, no nos engañemos, cada vez está más encabronado. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, sí. Este programa es un monólogo. Un programa, si no te gusto, hostia. ¿Sabes que hay gente en casa y dice, ay, este tío nunca me ha gustado? No lo vas a disfrutar. Bien, es un monólogo, es un especial de comedia, en el que van a ir pasando cosas. No vamos a arreglar nada, la comedia no arregla nada, pero quizá lo hagamos más soportable. Quisiera decir antes de empezar que yo no he recibido ninguna injerencia ni indicación alguna de nadie. Entonces, así, también te digo que como no cojo el teléfono a números desconocidos, claro, igual me ha llamado Pedro Sánchez y no lo sé. Vivo en la inopia.
Primeres paraules d'Andreu Buenafuente en aquest programa de Televisió Espanyola, els dijous a la nit, amb alguns convidats. De fet, el primer programa també va aparèixer la Sílvia Abril, la seva parella, en aquest cas, fent de Melody, que aquesta setmana doncs, actuarà també a Eurovision, i que ara tot seguit en parlarem, però aquest programa d'Andreu Buenafuente, dir-vos doncs, que va començar com a líder d'audiència, que va funcionar molt bé i que, per tant, de moment, tranquils, a la nit del dijous a Televisió Espanyola, a la primera. I no deixem Televisió Espanyola perquè, com us dèiem, doncs, aquesta setmana és setmana d'Eurovision. Tenim tres gales. La primera avui dimarts 13 de maig, a partir de les 9 del vespre, hi haurà la primera semifinal. La segona semifinal serà el dijous i la gran final serà el dissabte 17 de maig. Tot a les 9 del vespre, en directe a Televisió Espanyola i la representant d'Eurovisió de Televisió Espanyola, que és la Melody, que la podrem veure aquesta mateixa nit, que actuarà després de la quarta cançó, si no m'equivoco, tot i així dir-vos que no estarà en competició, que avui simplement actuarà doncs, perquè la gent la pugui veure, perquè Espanya, entre els diferents països que són els que van fundar Eurovisió, sempre es classifiquen directament cap a la final i no han de passar per les semifinals. I són els Big Five, que li diuen, eh? En aquest cas inclou, són cinc països que van sempre a la final, que en aquest cas són Espanya, França, Itàlia, Alemanya i Regne Unit, que sempre arriben a la final. Si parlem de favorits, doncs la veritat és que doncs, diuen que justament la representant espanyola no és favorita i després d'haver vist alguns dels assajos diuen que encara ho és menys. Veurem, això ho diuen doncs, alguns dels periodistes que estan allà a Basilea, a Suïssa, que és on es fa aquesta final d'Eurovisió 2025. I alguns dels que diuen que podrien ser doncs, els candidats per guanyar és, per exemple, la candidata de Suècia, que és Kaj, amb aquesta cançó de Bara Bada Bastu. És un trio i la seva proposta humorística i nostàlgica de Bara Bada Bastu, que lidera les apostes amb una probabilitat de victòria del 37%, segons diuen, i aquesta cançó, que ret homenatge a la cultura sueca, ha captivat els eurofans com els apostadors. Un altre dels candidats d'Àustria, JJ, amb Waste Love. El cantant austríac JJ presenta Wasted Love, una balada pop amb tocs operístics, i aquesta proposta ha estat ben rebuda i ocupa la segona posició en les apostes, amb un 22% de probabilitats de guanyar. You left me in the deep end. La cançó també té possibilitats per guanyar, és la francesa de Lowan amb Maman. Lowan representa França amb Maman, una balada emotiva que ha estat ben valorada pel jurat i el públic, i les apostes li atorguen un 11% de possibilitats de victòria. Pel que fa a Espanya, Melody representa amb aquesta cançó d'Essa Diva, que ha experimentat una millora en les apostes després dels assajos i promocions, passant del lloc 30è al 17è. Tot i això, les possibilitats de victòria es mantenen baixes al voltant de l'1%.
Ah!
doncs ja ho sabeu, setmana d'Eurovision, avui dimarts, dijous i dissabte, a partir de les 9 del vespre, a la 1 de Televisió Espanyola.
Doncs ara, si et sembla bé, entrem en el capítol Estrenes seriòfiles.
Avui dimarts s'estrena a Filmin la sèrie Big Dis. Big Dis parla de l'estrella musical islandesa Elin Hall, que dona vida a la jove Big Dis, que el 1980 es va fer història no només com la primera presidenta d'Islàndia, sinó també com la primera cap d'estat elegida democràticament al món. Big Dis és una noia normal i corrent que anhela tenir les mateixes oportunitats que el seu germà petit, i la sèrie tracta sobre aquesta dona única, els seus triomfs i també les seves penes, les seves inseguretats i els seus dubtes sobre si mateixa i la seva decisió de presentar-se a les eleccions presidencials del 1980, quan la igualtat de drets encara era lluny d'assolir-se.
La bretxa salarial entre los géneros sigue siendo enorme y actualmente solo hay 3 mujeres en el Parlamento. Por eso, desde aquí, queremos hacer un llamamiento a las mujeres para que se presenten.
Si fuera un chico, mi vida sería más divertida. Interesante.
¿Qué os trae por aquí?
Agradable y también fácil.
Buenas noches. Damos la bienvenida a los candidatos a este debate en directo.
1, 2 y...
Buenas noches, señor.
¿Diga?
Buenas noches.
¿Es usted islandesa? ¿Cómo se llama usted?
Estrena, com dèiem, avui mateix a Filmin, però també avui arriba a Netflix una altra sèrie, en aquest cas una sèrie d'històries molt pertorbadores creades per al còmic Tom Segura, que transcendeixen els límits de la decència, diguem-ne, i l'humor negre d'una manera, doncs, bastant fora de si, eh? És Malos Pensamientos, també estrena avui a Netflix. I, per altra banda, també a AXN s'estrena una sèrie que s'anomena 9 Cuerpos. Aquesta sèrie parla de l'escriptor Anthony Horowitz, que és el creador d'aquesta sèrie protagonitzada per Eric McCormack, en què, després d'estavellar-se una avioneta a la selva mexicana, 9 desconeguts han de romandre units per sobreviure. Tot i això, aviat descobreixen que el veritable perill no només resideix a la selva, sinó també entre ells, ja que sospiten que un dels passatgers pot ser un assassí.
Mayday! Mayday! Combustible bajo!
¿Alguien sabe dónde podemos estar?
En mitad de la nada.
El martes 13 por la noche.
Parece que vamos a estar aquí algún tiempo.
¿Qué pasa?
¿No lo has visto? ¿Había alguien ahí?
I demà dimecres també s'estrena a Netflix una altra sèrie que s'anomena Serpientes y Escaleras. Aquesta és una comèdia mexicana dirigida per Manolo Caro i protagonitzada per Cecilia Suárez, una ambiciosa professora infravalorada, aspira a dirigir una prestigiosa escola, però per arribar al cim haurà d'enfilar-se per una relliscosa costa de corrupció i mentides.
Yo merezco ser directora.
La nueva directora la elegirán los padres de familia. Unos padres descontentos no van a querer votar por usted en las próximas elecciones. ¿Cómo? El cónsul de España.
¡Ole!
Eso. O el señor Muriel.
Tú declaras a favor de una familia, la otra se te viene encima. Necesitas el apoyo de las dos familias.
Las están manipulando, es para ver quién la tiene más grande.
Señor Muriel.
Anem per les novetats de dijous.
Arriben més estrenes també a Netflix, una sèrie que s'anomena Apuesta. Aquesta és una sèrie basada en un manga popular que s'endinsa en un institut privat on l'estatus social depèn del joc, i arriba una nova alumna brillant, de passat misteriós, que ho posa tot cap per avall i aposta per la venjança.
Me llamo Yumeko y he sido mala. Pero a veces tienes que hacer cosas malas para que el mundo sea mejor.
També arriba a Amazon Prime Video la sèrie Impostura. Benny, un jugador de futbol, lluita per acceptar la seva sexualitat a la universitat mentre se sent sobrepassat en intentar aparentar una cosa que no és. Sona així.
Bienvenidos a la universidad.
Vais a poder ser la persona que queráis ser.
¿De verdad?
Soy Benny.
Carmen.
Soy el primo de Amanda Knox.
Mira,
las novatas? ¿Qué tal te tratan? ¿Hay alguna que esté buena?
¡Se van a poner a Carmen! ¡Ah, ah! ¡Polvo de novata!
¡Sí!
O eres un empotrador. O...
¿Tienes novia o qué?
No.
¿En serio? Pareces un tío con novia. Va a pasar. ¿Va todo bien?
Tengo que ir al baño a hacer pis. Enseguida...
També a Netflix, el dijous, s'estrena El vecindario idílico. Quan lo perdo la seva veïna desapareix en un barri acomodat, Cecil busca respostes i descobreix secrets que destrossen el seu món perfecte en aquesta sèrie danesa.
I dues de les millors estrenes seriòfiles de la setmana, si hem de fer cas a la crítica, arriben divendres.
A Apple TV Plus arriba la sèrie Matabot. La sèrie, basada en les novel·les supervendes de Martha Wells, els diaris de Matabot, se centren en un dispositiu de seguretat que s'autohaqueja i està horroritzat per les emocions humanes, però alhora se sent atret per les vulnerabilitats dels seus clients.
Soy una unidad de seguridad. A mí me construyeron para obedecer a los humanos. Y los humanos son gilipollas. Pero ahora que he hackeado mi programación, puedo hacer lo que quiera. Siempre que no lo descubran.
Hablemos de seguridad. Necesitamos que escojan una unidad de seguridad para su investigación. Es el modelo disponible más reciente.
¿Y el que hay detrás?
Es un modelo reciclado.
¡Mirad esa puta basura! Ah, soy yo.
¿Cuál es el más económico?
Ese no es la misma calidad.
Eso mismo.
No daría tanto miedo si no estuviera tan quieto.
¡Shh! ¡Nos oye!
No, ¿qué va?
Claro que sí, pero me daba igual. Podía acceder a todos los canales de entretenimiento de los satélites. Había visto 7.532 horas de contenido. Series como Auge y caída del Santuario de la Luna.
Te acostaste con ese bot.
¡Rayos, capitán!
Ah, oh, ¿qué puñetas pasa?
¡Corran!
També el divendres s'estrena Legado a Netflix, protagonitzat per José Coronado, que en aquest cas interpreta a Federico Seligman, un magnat de la comunicació i els negocis i pare també de quatre fills que ha dedicat tota la seva vida al seu imperi mediàtic. Després de retirar-se per recuperar-se d'una malaltia que en té 2 anys al marge, descobreix quan torna els seus fills s'han convertit en uns desconeguts i estan portant els negocis per un rumb que ell detesta i farà l'inimaginable perquè no destrossin el seu llegat. També a Netflix divendres s'estrena Querido Hongrang, que és una sèrie coreana en què després de passar anys desaparegut, un hereu torna sense records i entre el dubte i l'esperança tots es pregunten si és realment Hongrang o un impostor que amenaça el seu món. I finalment, també divendres, s'estrena Futbol en Família. És una sèrie, una comèdia neerlandesa sobre un grup de pares que s'entrometen en tot i fan gala d'un esperit d'equip molt peculiar que fa referència a les carreres futbolístiques amateurs dels seus fills. I fins aquí les estrenes i fins aquí també l'actualitat televisiva. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Gràcies, Carles, i bona setmana. La Lourdes llegeix, busca, mira i remira i tria les millors històries per compartir els dimarts a les fake news, oi?
Doncs sí, i la veritat és que cada cop em costa més, perquè notícies rares n'hi ha, però així que vinguin bé pel programa. A veure, jo avui us porto una insòlita fòbia d'una ministra sueca que té a les bananes.
D'acord.
I us explico.
Sí.
Ja sabeu que la psicologia i la psiquiatria doncs, han detectat fòbies relacionades amb l'alimentació, com per exemple la por als vegetals, o fins i tot persones que no poden estar a prop de les papes fregides. Un cas similar pateix la ministra d'Igualtat de Gènere i Vida Laboral de Suècia. Es diu Paulina Brandberg, que pateix un temor irracional a les bananes i li impedeix acostar-se a aquesta fruita. Aquesta peculiar situació va sortir a la llum després que el diari d'Express publiqués una sèrie de correus electrònics filtrats ja d'això en sabem últimament nosaltres també, de filtracions, que van revelar les mesures que pren el seu equip per evitar qualsevol contacte amb aquesta fruita. No ha d'haver-hi rastres de bananes a la sala, va escriure el personal de Brandberg en una carta dirigida a l'oficina del president del Parlament suec al setembre. En un altre correu electrònic van expressar que asseguraran la conferència perquè no hi hagi bananes. La ministra té 41 anys i va esmentar per primera vegada la seva fòbia en un tuit del 2020, que després va esborrar, on la va descriure com la fòbia més estranya del món. Si bé Brandberg va preferir no fer comentaris sobre aquesta situació, va confirmar que es tracta d'un problema real i va avançar que consultarà un metge en el futur pròxim. La fòbia a les bananes, evidentment, és poc comú, però pot causar símptomes greus com ansietat i nàusees. Les persones que la pateixen poden experimentar aquests símptomes només veure o sentir l'olor d'aquesta fruita. Per aquest motiu, el personal de la ministra es comunica amb anticipació amb les persones i llocs que visitarà per advertir sobre la seva condició i assegurar-se que no hi hagi bananes a prop. Potser també haurien d'evitar la presència de micos, pels dubtes.
És raríssima aquesta fòbia, no l'havia sentit en la vida i no és pas fàcil de portar, però jo diré que sí, que la ministra té fòbia a les bananes.
Doncs sí, té fòbia a les bananes. Jo no l'havia sentit mai. De fet, quan vaig veure la notícia, por als vegetals? No. Però, a veure, estem en un moment, afortunadament, que la salut mental ha agafat aquesta rellevància, aquesta importància des de la Covid i, doncs, mira, si li té fòbia, doncs, que ho digui, tampoc em sembla malament. Potser hi ha més gent que en té fòbia a aquest tipus de fruita i potser en sortir de l'armari, entre cometes, doncs hi haurà gent que es pugui sentir millor.
Doncs,
també
mira,
que la grite cara.
Igual fem un favor amb aquesta fake news i
doncs sí.
Hi ha gent que diu en veu alta, doncs jo també, a mi em fa
exacte,
por, una por terrorífica als plàtans. Mi tu, bananes. Lourdes, gràcies, que acabi d'anar bé el dimarts.
Igualment, adéu-siau.
Amb la ministra que li tenia fòbia a les bananes, als plàtans, acomiadem aquest dimarts i 13 al Penedès en xarxa. Gràcies per ser-hi al llarg d'aquestes 3 hores i demà ens retrobem, si voleu, a les 9:06. Adéu-siau. Adéu-siau.